iubirea.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Hi ha joves esportistes que aposten per fer reptes solidaris. I ara us parlem d'un grup de domanyencs que participaran al WOP Challenge de Bilbao aquest proper mes d'octubre. Per conèixer qui són i a quins reptes s'enfronten, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio els Dropus Team. Ells són el Jaume Ferrando, el Joan Cortiada, el Jordi Foguet i el David de la Cova. I aquest mes d'octubre, encara queden uns quants mesos, s'estan preparant per fer una prova, una cursa, en aquest cas a Bilbao. Però té una miqueta de recorregut aquesta cursa. Són 224 quilòmetres per etapes, el 4 i 5 d'octubre, i ens han d'explicar per què han decidit participar en aquesta cursa que té també un transfons, en aquest cas, solidari. Què tal, nois? Com esteu?
Molt bé.
Benvinguts a Domenys Ràdio.
Gràcies.
Jo he fet un resum molt breu, però realment a mi el que m'encurioseix és el que us ha portat a voler participar en aquest WOP Challenge. A veure, expliqueu-nos. Primer, què us ha dut a fer aquesta, o a voler fer aquesta cursa?
El David.
Vinga.
El David és un liante.
Doncs, bueno, ja fa anys que correm junts, tots quatre, ja hem fet alguna competició en equip, i aquest any li hem donat el cau solidari. I llavors és un punt afegit a el que volíem fer.
És a dir, vosaltres de normal ja feu curses d'aquest tipus?
De tot tipus.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Com ara?
Doncs hem fet 3 edicions de la Garmin Team Trail, de 200 quilòmetres també per relleus. Mm-hmm. I, bueno, marxes i curses de llarga distància, inscrits com a equip, però en aquest cas corren junts.
Mm-hmm. Anem una miqueta als orígens. Aviam, d'on sorgeix el Dropus Team?
Bueno, perquè com que al final tots quatre tenim feines exigents, tenim canalla a casa, tenim poc temps, i al final quan tens poc temps el que et treus és per desgràcies de les aficions de temps lliure o d'entrenar, i llavors amb la conya de quan quedava entrenada, va, no siguis dropo, va, i es va quedar amb el dropo, i al final la primera que ens vam inscriure es va quedar així.
I perquè no ens esforçàvem gaire, també.
Això també.
De fet, hi ha un circuit, no?, que és molt planet, que diem, va, anem a fer una volta
al dropo.
Ja la teniu, aquesta, és per aquí, Sant Jaume, aquesta...
Cal Polinari. Si algú la vol fer, és la vinyera al voltant de Cal Polinari.
Aquella és la ruta dropos,
la volta dropa,
sí.
La volta dropa.
Molt bé, llavors a partir d'aquí vosaltres entrareu sovint, perquè clar, 224 quilòmetres es diu aviat, però entenc que aquí hi ha d'haver una preparació bastant important, no?
Sí, bueno, la idea és a mitjans d'estiu començar a preparar millor per arribar a l'octubre amb les millors condicions possibles, perquè ara mateix, bueno, no ho estem preparant pas, perquè el que fem no serveix. Però bueno, sí que ara juliol, agost, setembre, anar buscant curses llarguetes i pujar als entrenos, les distàncies sobretot, perquè si no, se'ns farà difícil.
Clar, entenc que vosaltres sou corredors per afició,
sí,
no?
Això
que
ara
es diu els totalment. Runners, no? D'aficionats total. I llavors, per què un repte com aquest? Per què un repte com el WOP Challenge?
Per fer alguna cosa diferent, amb equip. Com que n'hem fet alguna, ja amb equip és molt maco córrer.
I per donar-li un sentit, també, no? Ja que, sí, que ho fem, la idea era poder donar un sentit a aquesta cursa.
El cau solidari que té, sobretot, sí, algo diferent.
Expliqueu-nos una mica de què va aquest tema solidari, no? Aquesta causa solidària.
Vale. Són 20 etapes, són 19 etapes més una. La primera etapa és l'etapa 0, que consisteix en aconseguir 400 euros per poder començar i tenir el dorsal cadascú. A partir d'aquí hi ha 19 etapes en relleus, que anirem fent cadascú aquest relleu, i bueno, consisteix en això, en aconseguir aquests 400 euros, i el guai d'això és poder sumar gent i aquest projecte, no? Col·laboracions en diferents maneres de col·laborar, i que després us expliquem també les maneres de col·laborar. I el guai d'això és que realment aquests diners s'emplearan en estudis per la malaltia neurodegenerativa.
Mm-hmm. Clar, llavors aquesta etapa zero, per entendre's, és la que no es corre, no? Per entendre's, sí, i això, ara esteu en aquest procés, em consta en col·laboració amb entitats del municipi, o almenys amb alguna heu col·laborat, no?
A l'AMPA del col·le, a la crossa escolar que es va fer el cap de setmana passat, i, bueno, volem fer més cosetes, no?, que tenim aquí reservades.
Sí,
i...
sí. La Pelu també està col·laborant amb nosaltres.
El camp de futbol.
Val, doncs expliqueu-nos una miqueta com es pot col·laborar per aconseguir aquests primers 400 euros, que seria el mínim, i si s'aconsegueix més, millor, evidentment, sí, no? Correcte. Però expliqueu-nos una mica què és el que esteu fent per poder aconseguir aquests diners.
Sí, de moment vam fer una crida a veure qui volia col·laborar com a empresa. La col·laboració com a empresa són aportacions que es poden desgravar. I a banda d'això, vam fer unes guardioles per fer, doncs, això, una recapta més persona a persona. Vam deixar una a la Pelu, aquí a Sant Jaume, una altra al bar del camp de futbol, i una altra a la Barcelona. Tenim a Barcelona un restaurant d'un amic.
Clar, molt bé. Clar, hem de pensar també que això és totalment una cosa a nivell de vosaltres quatre, no? És a dir, el Dropostim sou vosaltres quatre, i vosaltres quatre esteu fent tota aquesta gestió de les, de les guardioles, de promoure una miqueta...
Hem d'anar buscant ajuts per tot arreu. O sigui, des d'aquí ja demanem que qui estigui interessat a ajudar-nos o col·laborar, que benvingut serà, sigui qui sigui, el que sigui, tot va bé, tot ens ajuda i és benvingut tot.
Clar, amb quin objectiu també us heu plantejat, no?, fer això? És a dir, un pic ja l'hagueu fet, doncs mira, ja està? O què us crida també de poder participar en una cursa així?
Doncs, bueno, sobretot això, donar-li, com que competir i córrer ja ho fem perquè sí, ja hi dediquem temps perquè ens agrada, doncs era això, donar-li més una
causa,
una,
no?,
una causa més solidària, i almenys que... ja que dediquem moltes hores, doncs que tingui algun sentit, un sentit més.
Clar.
A banda de gaudir naltros de la muntanya i de sortir a entrenar.
Clar, vosaltres per la zona de Bilbao, per la zona on es farà aquesta cursa, ja hi heu estat o és la primera vegada que hi sereu?
Bilbao, no. La part de Sant Sebastià, sí, amb alguna cursa com ara la Begovia o la Marató, això sí, però la banda de Bilbao no. Corre serà nou allà.
I us crida l'atenció?
Sí. La zona és molt maca.
Molt, molt.
Clar, com es prepara un per un lloc que no ha estat mai a l'hora de córrer? Com us podeu preparar?
Bueno, les etapes que desmunta el David, anem mirant distància i, no?, i altitud, i sobre això pues vas muntant una mica els teus entrenos, no? Suposo que el Jordi anava dient, de cara a l'agost i al setembre ja volem fer entrenos més específics, no?, de distància, de desnivell, o així. I anem preparant. Cap de setmana passat vam fer una cursa de 26 quilòmetres per anar agafant quilòmetres, no? I anar aguantant i ja està.
Clar, dieu que això és per etapes, cada un fa una etapa, o sigui, expliqueu-nos una mica com es desenvoluparà aquesta cursa amb aquests dos dies, el 4 i 5 d'octubre. Què és el que passarà? És a dir, vosaltres doncs... planteu allà a Bilbao i què passa?
Nosaltres ens plantarem allà a la sortida tots quatre. Un dels quatre, encara hem de decidir, encara tenim més o menys marcat qui farà què, però perquè cadascú, doncs, tenim això, no?, les nostres preferències, o se'ns dona més bé la velocitat, o la muntanya, o el desnivell. Llavors, com que ja ens coneixem, ja ens ho anem manegant, i arribarem tots quatre a la sortida, un prendrà la sortida i tres agafaran la furgo i aniran cap a la segona etapa, a l'inici de la segona etapa. Llavors, fins que no arriba el corredor de la primera etapa i fa el relleu, no pot sortir el corredor de la segona etapa. Llavors, així sempre tindrem tres, diguem, d'avituallament i de suport, i un que corre.
La cursa començarà el divendres, quan sortim d'aquí.
No, això sí, ja és...
L'aventura, eh?
Sí, sí, sí.
Tenim el dinar encarregat a la cidreria per menjar un bon xuletón, o sigui, ja, perfecte.
Això deu ser el més important, no?
I tant.
Clar, després, aquestes etapes de quants quilòmetres són? És a dir, cada un de vosaltres quants quilòmetres haurà de córrer?
Doncs la més curta són 9 i la més llarga 14.
Sí. El que el hàndicap és que no està al circuit marcat.
Què vols dir amb això, Joan?
Has de portar el teu tram amb el rellotge i anar vigilant de no equivocar-te, i com que no ens ho coneixem, doncs serà guai.
Però amb un mapa com es fa això? Perquè, clar, els que no hi entenem de res, no, com n'heu preparat?
Has de descarregar-te els tracks de cada etapa i tu passes el rellotge, i aquests carrotxes que correm porten molt mapes i has d'anar a seguir com si fos un GPS. Però, clar, no pots despistar, distreure gaire, perquè si no pot ser que facis algun quilometret de més, tranquil·lament.
Clar, i com és que no ho marquen? Vull dir, que és perquè bon.
És part de la...
De l'aventura.
Sí, hi ha competicions que són en autosuficiència, que li diuen, que en aquesta en concret ens posen habitualment entre control i control, però, per exemple, hi ha curses que no, que són autosuficiència i no hi fiquen res. Llavors, aquesta no és... d'aquest tipus, però el circuit és, no és marcat, és obert.
Clar,
és obert.
Entenc
és a trànsit obert, és a camins oberts...
Déu-n'hi-do,
Sí.
Aquí també hi ha una aventura...
Sí, aquí hi ha feina, sí.
Clar, heu dit abans que hi ha el tema de... Anireu amb la furgoneta, tal... Clar, què ha de portar aquesta furgoneta? És a dir, què us heu d'endur?
Cervesa.
Per poder estar...
Ambientador.
Per poder preparar-vos aquest dia.
Ambientador, que farà una pudor a peus, això.
Si només fos a peus.
No, haurem d'anar... Doncs això, la previsió que tenim és entre 24 i 26 hores per fer els 225 quilòmetres i, doncs, tot el necessari per aquestes hores. A banda del que l'organització sempre fiquen, doncs, clar, tots tenim també el que ens agrada menjar, competició, el que ens agrada veure...
Gels isotònics...
Sí,
dàtils...
De tot.
Sí.
Llavors, portarem tot preparat per estar 3 dies a la furgo, diguem, des de divendres que sortim d'aquí fins que tornem.
Déu-n'hi-do, aquí també hi intervenen les famílies o no?
Si
venen, us acompanyen,
no,
us animen... No,
no. El viatge de moment no. O almenys aquest any no.
La idea és que lloguem una camper, és la idea que tenim, i bueno, els quatre amunt i a l'aventura.
Clar, veig aquí que hi ha una part molt també d'oci, òbviament.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
90% potser.
I després ve la causa solidària, sí. I després ja és el fet de córrer, no? Una mica. Quant de temps fa? Quants anys fa que correu junts?
Ostres, buf. 10 anys, poder.
Mira, si
10, les... No, més.
Més.
Vols dir 10...
Més. La Júlia? La Júlia en té 10?
2010, des de 2010, poder, no?
No, la Júlia
va néixer els cursos, poder fer 15 anys, no? Ja, potser.
Sí, altres més.
15,
no, 10, 11 anys.
Des de deixar el futbol, als 30, sí, uns 15 anys, potser.
15 anys.
Clar, Déu-n'hi-do, llavors aquí s'ha anat generant, no?, una cosa entre vosaltres, de qui,
sí.
Ja sabeu qui corre més per no sé on...
Sí, però som els quatre que més o menys coincidim amb horaris i... Pues, anem més junts que amb la resta de companys que tenim, que en són molts.
És com un grup de teràpia, més o menys, això ja.
Sí, sí, no?
Sí, 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 sí.
I què li trobeu a córrer?
Teràpia.
A part de la teràpia?
Jo, per mi és teràpia, és quedar i anar a xerrar una miqueta.
És un moment de desconnexió. Sí. Tens mitja hora, tens una hora, un dia en fem tres, pues, un moment que estàs amb els companys, tu passes bé, riem molt perquè riem, patim també, però bueno...
I estem en una etapa ara ja d'això, de passar-ho bé. Abans, jo què sé, poder fa 10 anys, no? Que sortíem i competíem i entrenàvem a tope i ara estem en un altre rotllo.
Sí, ara no entrenem a tope, no.
No,
no.
I es nota.
Les prioritats han canviat.
Sí,
sí, sí.
Però tot i així us animeu amb curses com aquestes solidàries. De moment la recaptació encara és molt d'hora, estem al mes de febrer, vull dir que encara queda molt de recorregut per l'octubre, però hi ha una data màxima per aconseguir aquest mínim de 400 euros?
Final de setembre.
El setembre, sí.
La idea és per això que ja al setembre ens agradaria tindre-ho ja tot més empastat i tot clar, però no anar a última hora. O sigui, la idea és a començament de setembre ja tindre tot bastant decidit.
I a part de les donacions, també es poden comprar el que diuen ells els petitos.
Què és això?
És com ja m'ho he explicat.
És molt divertit, això.
És com comprar números de... No sé, com aquí se'n va a viatge a fi de curs i ven números de la rifa, doncs aquí es poden comprar petitos, que és una mena de... Bueno, és una cursa que fan allà a la Ria, a Bilbao, i em sembla que són 20.000, no?
20.000 en aquests de goma, sí.
I els fiquen dintre un camió, i llavors quan giren el bolquet amb els 20.000 en aquests de goma, doncs el que arriba primer, doncs guanya.
Els tiren a la Ria i... Sí, sí, és...
Sí, sí. Però això està bé, llavors per col·laborar també amb aquesta cursa es pot fer això.
Sí, sí, poden entrar a la web de la UOP i a 5 euros cada neguet.
I cada 5 euros són 10 minuts d'investigació.
I han de ficar el nostre nom com a Dropus i llavors ja ens compta nosaltres.
Ah, molt bé, doncs mira, això també és una bona cosa per tenir en compte. Entenc que si poses el buscador UOP Challenge allà
sí,
directament
sí.
a la pàgina web on es poden comprar els neguets.
Correcte,
i tot,
l'únic
i tot
que s'ha d'associar al nom de Dropus Team a baix de tota una pestanyeta que hi ha, perquè així ens compta la col·laboració amb nosaltres.
Teniu constància d'algun altre equip de per aquí a la zona que hagi volgut apuntar-se
no,
aquí?
No, la majoria són de País Basc, la majoria d'equips que... Sí, la majoria... Col·labora moltes empreses que directament munten un equip o munten dos equips de Tirón. Llavors ja hem vist un parell d'equips que estan doblats i que ja ho tenen fet. O sigui, ho fan com un donatiu anual. Llavors ja fan inscripció i etapa zero de cop.
Clar, molt bé. Teniu constància de si aquí a Catalunya hi ha una cursa d'aquestes característiques?
D'aquestes hi havia fa anys, havíem corregut la Oxfam, Intermón Oxfam, que era Sant Feliu de Guíxols, també eren 100 quilòmetres, però eren 100 quilòmetres en equip de 4, tots 4 junts. Aquesta la vam fer vaig formar part el 2014, 2015.
Però llavors podíeu córrer els quatre.
Llavors anàvem... Sí, jo anava amb un altre equip, amb un altre grup de nois, i sí, llavors havíem d'anar els quatre junts, havies de fer 100 quilòmetres junts. I fa anys que es feia l'Onco Trail de Barcelona.
A Tarragona era, no?
Sí, era... Van fer una a Barcelona, després la van passar a Tarragona, i ara no sé si es fa, jo no la vaig tornar a sentir. Però bueno, en aquella època estàvem per altres coses, no estàvem per aquest tipus de curses tan llargues. Vam fer alguna per provar, però no...
Clar, molt bé. Ara dèieu que fa pràcticament 15 anys que correu junts. N'hi dieu una bogeria, el que passarà l'octubre, però durant aquests anys, quina altra bogeria diríeu que heu fet amb el Dropus Team?
Bueno, les tres Garmin...
Sí, les tres Garmin van ser una...
Que també són 200 quilòmetres en 24 hores, també. Ja vam fer equips el primer any de 8.
Sí, després de 4.
De 6 i de 4, o alguna cosa així.
Sí, un any vam anar 4, sí. A fer equip de 4 per repartir els quilòmetres i l'últim any vam tenir la genial idea de fer equip de 3. I es vam repartir els 200 quilòmetres entre els 3.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquesta va...
Va ser dura, aquesta...
Va estar al límit. Aquello va estar al límit.
El que també tenim als Dropus és pel cap d'any anem a Tarragona corrent. Això també és una bona...
Sí. A veure, expliqueu-nos això, que...
Vam començar el dia 31, fa 3 anys, potser, o...
Sí, un parell d'anys, 3 anys.
Vam dir, anem a Tarragona, allò fan Sant Silvestres, i però normalment les fan de 5 o 10 quilòmetres per aquí, pels pobles, i els vam agafar i vam anar a Tarragona corrent.
Mira, no teníeu res més a fer, va dir, calla. I com va ser això?
Bueno, doncs va quedar... No sé on va sortir la idea, la veritat, no ho recordo, però bueno, va ser això de dir...
El problema que aquí, amb aquest grup, dius qualsevol animalada,
així, això,
la tires i ja està.
I
ja l'has liat, sí, perquè...
De fet, dins del projecte tenim una altra tonteria, que vam dir que si algú ens fa un donatiu així xulo, des de Sant Jaume anirem corrents a on sigui,
a la seva
no?
seu.
A la
sí,
seva
sí.
seu.
Molt
és a dir,
bé.
Si hi ha algú de Barcelona que ens fa un donatiu...
Ens toca anar a la Sagrada Jaume, Família, ens toca anar.
Ens toca anar a la Sagrada Família,
a l'amic
sí.
aquest que tenim a Barcelona al Bart, el té allà a la Sagrada Família i haurem d'anar corrent cap allà.
Sortirem des d'aquí i anirem cap allà.
Clar, i això serà també possible entrenament de cara a l'octubre, no?
Correcte.
Sí, sí, sí.
Correcte.
Molt bé. Llavors, no sé si teniu algun lloc de contacte o a través de l'Instagram, si hi ha algú que us estigui escoltant i que digui, ah, doncs mira, a mi m'interessa doncs fer aquest un donatiu, encara que sigui petit, serà benvingut. Home. Com ho podem fer?
Sí, a l'Instagram de com a Dropus Team, tal qual,
sí.
Estem allà i bueno, si és algú, alguna empresa o algun personal d'aquí del poble, doncs,
o tenen dubtes de com es fa, que ens poden preguntar,
contacti directament amb nosaltres.
Sí, anem al col·le quasi cada dia.
Sí, no? Sí. I després ens dèieu, ens queda poc temps, que hi ha altres, que teniu altres idees al cap per poder aconseguir algun diner més. Què fareu?
De moment volem fer una activitat. Volem fer una activitat, l'estem acabant de decidir. Volíem fer alguna activitat o algun taller, o no una cursa o una competició com a tal, sinó algun event així esportiu. Uh-huh. Però estem acabant de... Pues estem acabant de lligar, a veure què podem...
Jo volia lligar també, sortir des d'aquí, però fent una xocolatada amb tota la gent del col·le i que ens acomiadem des d'aquí.
Ah, doncs
i tot
mira.
El que recaptem amb aquesta xocolatada, doncs, cap endavant.
Home, doncs seria una molt bona cosa. Clar, aquesta, eh?
Algú això? Sí, algú farem.
Molt bé.
Farem.
Clar, encara queda molt fins a l'octubre, sí. Però tot i això, després d'aquest Web Challenge, ja us heu plantejat alguna altra cosa futura?
Sí.
Sí. Tornar a Tarragona, no?
Bueno, això ja serà el desembre, no?
El desembre.
El David té algunes cosetes guardades.
De moment li estem donant una volta, a veure si tot va bé, si l'any que ve...
Sí, ja quan surt aquest any i a partir d'aquí, bueno, és qüestió d'anar buscant coses diferents o repetir aquesta... Bueno.
Molt bé. Sí. Doncs Jaume, Ferrando, Joan Cortiada, Jordi Foguet, David de la Cova, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta experiència que viureu a l'octubre. Tant de bo qui ens estigui escoltant tingui ganes de poder-vos donar un cop de mà i col·laborar amb aquesta causa solidària, sí. I vosaltres, doncs, que pugueu gaudir corrent, que ja veig que és una cosa que us agrada moltíssim. Molt d'èxit i us anirem seguint, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies per aquesta oportunitat, perquè així, mira, ens podeu conèixer. Gràcies.
Doncs a vosaltres per explicar-nos-ho. Molta sort.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Volallava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se que hi ha Déu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat el riu, com ella diu, se m'alcarà. I se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona...
És la guspira en directe que trobareu al darrer disc de la Pegatina i que ens portarà al següent flash.
Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Res més que riure molt i viure coses amb els meus. No et vull a prop, si no em promets que ho passaràs igual de bé, que jo sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco en renou. No importa la manera, trobaràs algun ou. Sé que aquest petó no era per mi, era per avançar. Sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco en renou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. La Generalitat presenta la convocatòria de reserva pública de solars al Penedès per construir habitatges. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat les condicions de la primera convocatòria de reserva pública de solars als representants del món local i de les comarques de Barcelona i del Penedès. La trobada ha tingut lloc al Consell Comarcal del Baix Llobregat i ha comptat també amb les intervencions del delegat del govern al Penedès, Lluís Valls, la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que ha celebrat la iniciativa. La convocatòria de la Reserva Pública de Solars és el mecanisme aprovat pel govern per impulsar que en els solars públics disponibles s'hi facin habitatges assequibles de lloguer, amb un finançament de les promocions fins al 100%, garantint la protecció de l'ús i la titularitat del sòl. Tots els solars de la reserva hauran d'estar disponibles urbanísticament per construir-hi habitatges i es preveuen diverses categories. Segons la consellera, amb aquesta iniciativa el govern planteja un model ambiciós. Segons la Generalitat, el pla té en compte el creixement demogràfic i vol contribuir a retenir el talent dels joves i per aquest motiu es destinen com a mínim un 25% dels habitatges construïts per joves. Llorenç del Penedès acabarà més de 3 quilòmetres de voreres a mig fer. Són més de 3 quilòmetres de voreres per acabar a Llorenç del Penedès i que suposen una barrera per les persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament ha aprovat un projecte per acabar totes aquestes voreres, algunes a càrrec del consistori i altres dels propietaris. El pressupost és de 320.000 euros emmarcats en l'ordenança de voreres. Es pavimentaran 3.300 metres quadrats de voreres amb especial atenció a la Rambla Marinada, la zona esportiva, l'aparcament de l'escola o la plaça Flors de Maig. Totes incorporaran accessos per cadires de rodes. Els treballs tindran una durada de 7 mesos i es faran per trams pendents des de fa dècades i que els veïns reclamaven per facilitar la mobilitat. La Diputació de Barcelona cedeix gratuïtament un vehicle a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons. El consistori ha incorporat un nou vehicle a la seva flota municipal gràcies a la cessió gratuïta per part de la Diputació. Es tracta d'una Mercedes-Benz Vito que serà utilitzada per la brigada municipal en les seves tasques quotidianes de manteniment i serveis. Aquesta cessió s'emmarca dins del programa de suport als municipis impulsat per la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu facilitar recursos materials als ajuntaments per millorar l'eficiència dels serveis públics. El nou vehicle permetrà optimitzar el treball de la brigada municipal, contribuint a una millor atenció a les necessitats del municipi i als seus nuclis. Sant Martí Sarroca acollirà aquest any activitats que commemoren el Dia Mundial de la Poesia a la Vegueria del Penedès. Aquest dijous, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català, s'ha programat la lectura del poema oficial del Dia Mundial de la Poesia 2025, Desamor, de Josep Maria Llompart, en diverses llengües. A continuació, hi haurà la lectura de poemes d'autors de la Vegueria a càrrec d'escriptors i escriptores, entitats culturals i institucions del territori. L'acte comptarà amb música en directe i finalitzarà amb un brindis per la poesia. L'activitat l'organitzen els Serveis Territorials de Cultura al Penedès amb la Biblioteca Neus Català i Pallejà i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca.
Penedès en xarxa.
Just ara creuem el meridià d'aquest dijous al Penedès en xarxa quan passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Una vegada al mes ens agrada fer tertúlia periodística. És una estona on abordem l'actualitat amb companys periodistes de les nostres comarques per tal d'analitzar-la i de qüestionar-la, buscant tots els angles. Ho farem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia. Tenim els nostres companys i feia temps que no teníem el duet propi d'aquí de la comarca, com és el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia i gràcies.
De res. I tenim el José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona. Molt bon dia.
Hola, bon dia Ricard, bon dia Lourdes.
Bon dia, tu no ets director perquè no vols, Basi.
Bueno, serà això.
Dóna-li temps, dóna-li temps. Anem a notícies, i és que, de veritat, que hi ha una, i ja em sap greu, perquè portem tota la setmana aquí parlant al Penedès en Xarxa d'aquest tema, però és que clama el cel, i m'imagino que sabeu per on vaig, Rodalies. Com ho esteu veient,
sí,
vosaltres?
Sí, sí, afecta molt, moltíssim, al Baix Penedès, una comarca que ha crescut amb gent que ha vingut de Barcelona, de l'àrea metropolitana, principalment, però que cada dia s'ha d'anar a desplaçar per motius de feina, per motius laborals, per motius d'educació, de formació, per motius sanitaris, perquè es mantenen els metges a Barcelona, i que no dona cap garantia de poder complir horaris ni poder comprometre's a res si has d'agafar el tren.
Ricard? Jo,
és tot una aventura agafar el tren, Si és que l'agafes, perquè és que a vegades hi ha gent que dius, bueno, doncs, per no esperar-se, quan hi ha una, no és una cosa o una altra, i això, doncs, desisteix i per tant, doncs, busca alternatives, no? Però, home, la veritat és que el tema de Rodalies ja clama el cel. Bueno, fa molt de temps, Fa molt de temps.
Clar. Bueno, aquí un dels problemes és les exigències que posa la Generalitat pels maquinistes. Clar, els maquinistes, primer de tot, treure's la plaça de maquinista no és fàcil. Has d'anar o bé a una escola privada que pot costar entre 80 i 100.000 euros la formació de maquinista, i així és com Renfe té mobilitat i tu pots triar on anar i anar-te'n quan vulguis a un altre lloc. Aquí la Generalitat exigeix que et quedis un nombre d'anys si demanes una plaça a Catalunya. I, de fet, ningú vol venir a fer de maquinista a Catalunya. I aquesta és una de les principals queixes dels maquinistes, que volen mantenir la mobilitat que els dona la possibilitat de Renfe arreu d'Espanya, menys a Catalunya.
Clar, davant aquest panorama, això ho desconeixia totalment. Jo anava a... una mica seguint la roda política que vam fer dimarts, que vam tenir tres representants polítics, al final ara sembla, és a dir, que Rodalies funciona malament no és notícia. És a dir, fa molts anys que funciona malament, possiblement per manca d'inversions i possiblement per manca d'interessos polítics. Dit això, ara
no sé,
sembla...
No sé, jo crec que, bueno, es parla molt, per exemple, ja fa temps, i els anys que se'n parlava, ja veurem si ho veurem mai, de l'est transversal, això d'intentar de que hi hagi una veritable alternativa al pas dels trens de mercaderies, no? Això, jo crec que és aquí on, o sigui, no pots estar tan saturada la via que no pots augmentar, o sigui, millorar el trànsit de passatgers, no? I així estem, que no dones a coll que hi hagi dos, tres trens per sentit. És que, clar, si tu triessis els trens de mercaderies per un altre indret, doncs, clar, vull dir...
El que passa que...
Jo no et dic que hagi de ser el metro, però, home, que hi hagués un tren cada quart d'hora des de Sant Vicenç fins a Barcelona, doncs...
Sí, el que passa que fa uns dies, quan Esquerra Republicana presentarà una proposició a l'Ajuntament del Vendrell demanant precisament això, no? que hi hagi més freqüències tant amb la línia de l'interior, que en comptes de ser cada hora, que sigui cada 30 minuts, i que per la costa sigui cada 15 minuts. Però el problema no és que ja només hi ha... En Renfe li diuen los surcos. Els surcos són els espais que hi ha entre tren i tren. Llavors, clar, diu que no hi ha surcos suficients, clar, clar, doncs, per ficar més trens. Clar. Independentment de que hi ha un altre problema que és molt més greu que la manca de surcos, no? Que és que la saturació d'entrada a Sants. No hi caben més trens entrant a Sants per les línies que hi ha.
Sí, però ja, però si tu tinguessis, no sé, una alternativa de que fos els trens de mercaderies, però si m'apures, és que no cal ni que vagin a Sants els trens de mercaderies, no? Vull dir que, bueno, si tu treus tots els trens de mercaderies, que ara per ara col·lapsen...
I per on els fas passar?
Bueno, doncs això que es parla de l'Eixir Rostal, que que facis un tren, per exemple, que vinguin de la banda de Lleida i això, et vagin cap, no sé, cap a Igualada, cap a... i et passin per altres indrets. Vull dir que no cal que... No passin per, segur que per Calafell, Salou, Calafell, Cunit... No. Vull dir que si tu treus tota la... el que és la via que utilitza R2 i els regionals per passar, doncs treus tots els trens de mercaderies que transcorren, ja et dic, no donaria perquè hi hagués
un tren cada hora. Per la R2 sud, per la línia de la costa, no passen mercaderies i, en canvi, no. Hi ha aquesta saturació.
Pels que estan passant per la R4, hauries de passar tots els regionals, tots els passatgers, això per la R2 per la costa. Jo el que els dic, si traguéssim tot el tema de mercaderies, el traguéssim de l'eix habitual, jo crec que com a mínim hi hauria marge o coll per fer. Ara, si dius el problema aquest de que no entren trens, no hi ha poca capacitat a Sants...
L'entrada a Sants està molt saturada. I evidentment que s'ha de potenciar el transport públic en tren, i més si ciutats com Barcelona i tota l'àrea metropolitana vol posar peatges d'entrada de la ciutat, i fins i tot hi ha milers de cotxes que ja no poden entrar perquè són contaminants, però en canvi no es facilita un transport públic de qualitat i que sigui fiable i que sigui recomanable i que bueno, solucioni la vida a la gent, perquè ara mateix
però després també jo crec que el problema més greu és també que no la gent va cega.
Mireu, l'altre dia una amiga meva va anar a Barcelona, es va pujar el tren a l'estació de França, 20 minuts, 30 minuts, es comencen a baixar, pregunta, i es veu que el maquinista no hi ha arribat. Van estar una hora i quart a l'estació de França aturats. Clar, algú que hagi d'anar a treballar dubtosament se la juga.
Sí, sense anar més lluny. Ahir a l'estació de Segur de Calafell es va muntar un cristo perquè el maquinista va dir que no, que ja no conduïa més. Oh. Llavors la gent, doncs, bueno, el va amenaçar, es van rebentar vidres a l'estació, i que el grau de crispació de la gent ja està arribant a situacions una miqueta complicades.
Déu-n'hi-do.
És que si la gent fos més incivilitzada, més impacient, així, que hi hauria més aldarulls, no?
Jo crec que ja estan començant.
Per això anava
jo. Ja convocada ja en diferents punts de Catalunya.
El dia 22, una vegada.
Què creieu que passarà?
Una concentració.
Què creieu que passarà aquí a Segur de Calafell, per exemple?
No, jo crec que... No, a veure, no ni cridem amb el temps ni incitem a res, no? Però jo crec que sí que hi haurà gent, clar. Perquè la gent està molt cremada i... Jo crec que no només a Segur, a tot arreu crec que hi haurà gent.
Sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, al final s'ha creat com la tempesta perfecta, no? Les obres del túnel de Roda, després ara ja funcionen.
Clar, és que
les catenàries...
Però, Lourdes, si tu a l'1 d'octubre et tallen i et diuen durant 5 mesos fent el 3 de març, fent el 3 de març, i munten un pollastre a l'1 i 2 de març,
a Cunit.
En ple carnaval, et munten un pollastre de fer proves amb tret d'això, que no t'esperes, i a sobre, el dia 3, et diuen, no, sí, es reprèn el servei, però fins al 25 de maig...
Hauràs d'agafar un autobús llançadera fins...
Tu tens la teva capacitat d'acceptar o de resignar-te o de buscar altres llibres, clar, si tu tens l'horitzó l'1 d'octubre, que són 5 mesos, si quan acaba els 5 mesos no tornes a una certa normalitat, doncs t'enfades.
Clar.
I, bueno,
no, clar. Lògicament. I em sembla que tindrem notícies de Rodalies. Espero equivocar-me durant moltes setmanes encara. Espero equivocar-me.
Bueno, com a mínim, Pedro... Si realment tot s'acaba, diguem, descongestionant, però una mica el servei mig normalitat bastant bé de l'horitzó del 25 de maig, doncs mira, potser a final de maig la cosa va bastant millor, no ho sé. Però clar, si tu tenies l'horitzó el 3 de març i te l'allarguen,
doncs,
en fi,
Déu-n'hi-do.
Continuem.
Sí. Seguim amb un altre tema que també està aixecant polèmica, i és que posem una mica a la gent en el tema, tot i que tots els mitjans ens estem fent ressò, i és que doncs, aquest polígon, aquests masots de la Bisbal del Penedès, doncs, per una part, grups ecologistes doncs, consideren nul·la aquesta requalificació. L'oposició ha demanat doncs, que l'alcaldessa i la tinent d'alcalde doncs, recusin i no votin, i aquest dilluns, finalment, el ple desestimava aquesta recusació de l'alcaldessa. Vosaltres com ho veieu? Perquè aquí vaig a jugar una mica a ser advocat del diable i seguint una mica la tònica que ens porta el Basi sempre. Volem, però no volem. És a dir, volem llocs de feina, però si ens col·loquen un polígon industrial, no volem. Volem energia, però si ens col·loquen la MAT, no volem. Com veieu aquest tema?
Sí, a veure, és el de sempre. Necessitem llocs de feina, vull dir, el darrer informe de l'IDESCAT diu que en els propers 10 anys el Baix Penedès serà la comarca que més creixerà de tot Catalunya. Uh-huh. S'esperen que visquin permanentment 140.000 persones. Uh-huh. Per descomptat que hem de preservar la cultura, hem de preservar les tradicions, s'ha de preservar l'espai veí necessari, s'ha de preservar espais que ens donin aliment, però també s'ha de crear llocs de feina. Uh-huh. Perquè si no tindrem un problema social, d'inseguretat, de manca d'assistència. On s'han de crear aquests polígons? Bueno, doncs suposo que cada ajuntament també és lo suficientment responsable per saber què s'ha de preservar del seu municipi i què es pot perdre per generar llocs de treball. I espero que cada municipi també sàpiga jugar la carta del tipus d'empresa que necessita. I necessitaríem empreses d'alta tecnologia, però també necessitem empreses on les exigències formatives potser no siguin tan altes.
Mm-hmm. Ja, però aquesta gent que, si es compleix aquesta previsió, que no, jo no la nego, que hi hagi 140.000 persones al Baix Penedès, aquesta gent, de més que bé, en teoria, hauria de venir ja amb una certa opció a treballar. Per tant, hauria de, si tu no crees, si no hi ha expectativa de que es creessin les empreses i això, no sé fins a quin punt s'ha de complir que vinguin en 140.000 persones. No sé si m'ho explico. O sigui, sí. Si tu... És una comarca que imagines que no creixi, imaginem que no creixés més econòmicament, no? Vull dir, amb noves empreses, nous polígons i això. No pots passar d'uns 108, 110.000 habitants que hi ha ara.
I llavors com aconsegueixes
que no s'evita... Per què venen aquesta gent?
Com aconsegueixes evitar aquest desplaçament de gent? Segons aquesta teoria teva, no fem res, no fem comerç, perquè igual ve gent a treballar, no fem indústria...
No, igual... jo dic d'aquests 30.000 de diferència, o sigui...
Vindran en feina.
Sí, que vindran perquè tindran una expectativa de treballar. Sinó perquè
no, segurament molts vindran expulsats de Barcelona. Correcte. Perquè no es poden mantenir els preus de Barcelona.
Això és una altra cosa.
Però clar,
ara... Però ja els tens aquí.
Això sí que ja fa anys que dura, que és la gent que en el seu dia, i ho conem gent, en el seu dia van poder fer doncs una caseta, un pis o un apartament, o que sigui, a la zona de la platja, de la costa del Baix Penedès, quan s'ha jubilat, doncs, mira, per viure a Barcelona això, doncs poso, ja no dic vendre-ho, poso lloguer o que sigui al pis de Barcelona i jo m'instal·lo al Baix Penedès, visc al costat del mar i visc la mar de tranquil. Tota aquesta gent sí que augmenta la població censada del Baix Penedès i no cal que hi treballin. Però gent que, si no, si en edat de treballar, si no té expectatives de treballar, no sé, bueno, potser sí, expulsat per la gentrificació de dir expulsat de la zona metropolitana, no? Sí.
A veure, jo sóc un cas. No vaig ser expulsada, però sí que de Barcelona vaig venir a viure aquí. La meva idea era, jo treballava a Barcelona, quedar-me a Barcelona a treballar. Em vaig adonar que era una bogeria i va ser quan vaig començar a buscar feina aquí. Clar, aquesta situació, i si tenim en compte que del 2034 igual les rodalies funcionen igual que ara, anar a Barcelona a treballar i si has d'agafar o túnels o si és que no han desaparegut o ja no es paguen o l'autopista on cada dia hi ha 8 incidents o accidents, tu no arribes, és a dir, si entres a les 8 a treballar, has de sortir a les 4 del matí. Per tant, clar,
però al final... Ja independentment necessites crear llocs de feina en el territori.
Jo no dic que no. Jo no dic que aquesta diferència de 30.000 persones són bàsicament gent de Barcelona expulsada, de Barcelona que cada vegada es fa una esponja, s'implanta com una taca d'oli i es va expandir i bé, arriba al Penedès. Aquests 30.000 són així? No ho sé.
És IDESCAT, en teoria són estimacions.
Ja et dic, he començat dient que no negava la dada, no sé, no la qüestiono. Jo també n'empronto... Això és com el tema de la immigració, vull dir, o bé molta més immigració...
Però en tot cas, gran part d'aquest increment de població també seran nous naixements i també necessitem crear feina per la gent que visqui aquí.
Bueno, nous naixements...
Diuen que el creixement serà negatiu, El creixement natural negatiu.
Però necessitem llocs de feina per la gent que viu aquí o no?
Sí.
Sí, clar.
I tampoc crec que sigui positiu un monocultiu del turisme.
No. Necessitem indústria. Fa anys que se'n parla d'això.
Necessitem indústria.
Sí.
Sí que és veritat que possiblement no necessitem tanta indústria logística, però també és veritat que on es fan totes les carreteres, totes les autopistes, entre dos ports com el de Barcelona i el de Tarragona, entre dos ports amb una N340, amb una C31, amb una C32, amb una C31, amb l'autopista AP7, AP2, on es fan totes les vies de comunicació és aquí.
Sí.
On teòricament les empreses de logística estan interessades en posar-s'hi és al costat de les infraestructures de transport. Les tenim nosaltres. No sé quin va ser que va dir. Allò del Penedès serà logístico o no serà.
I com t'expliques que el munt de polígons, no sé si n'hi ha molts o pocs...
Estan buits.
Estan buits. Com t'ho expliques?
Perquè gran part dels polígons que s'han fet són de naus molt petites, perquè aquests polígons... Perquè aquesta és una altra història que té el Baix Penedès i que suposo que tenen molts pobles.
Si tu tens
un poliesportiu, jo vull un poliesportiu. Si tu tens una piscina, jo vull una piscina. Si tu tens un polígon industrial, jo vull un polígon industrial. Llavors, aquests petits polígons industrials són per treure els tallers que hi havia dintre dels municipis.
Sí, però...
Dintre dels pobles, llavors,
clar... En molts casos ja ho has fet i continuem tenint...
Sí, perquè si et ve una empresa, si et ve una empresa gran i et diu jo necessito...
No té espai.
Jo necessito 25, una finca, un solar de 20, una finca de 25.000 metres quadrats.
No el tens.
No el tens.
No la tinc. Però si vol tinc un polígon industrial que té parcel·les d'una nau.
No interessa.
No m'interessa. No necessito una nau.
Clar.
Necessito 300 naus. L'espai de 300 naus.
Es van construir malament els polígons. Una mica el que diu el Basi, no? Que al final cadascú volia tenir el seu propi...
I després, Lourdes, on es van fer els polígons? Clar. Si jo dic, molt bé, em poso el polígon a casa meva, però ho han retirat del meu poble perquè hi toca el terme municipal veí, aquest és un altre.
Clar.
Bueno, aquí hem viscut que tothom ha volgut ser el seu pequeño reino de taifas, mai hem sabut mancomunar res amb el cost que suposa, perquè jo no sé si fa falta que Bellvei i el poble del costat tinguin una piscina cadascun. Possiblement no feia falta una piscina cadascun. No hem sapigut mancomunar res i no hem fet una política d'escala d'estalvi de tot. D'escalvi de terreny, de planificació urbanística d'una comarca des d'un grau més superior i amb una visió més global de comarca, i no amb una visió de reino de taifas pequeñito, de que si tu tens biblioteca, doncs jo també.
Ja.
Encara que la posem en el límit de cadascun dels pobles. Però és la meva biblioteca.
Bueno, per la biblioteca sí que és un exemple que no em serveix. La biblioteca sí que n'hi ha d'haver-hi una casa.
Ho deixem aquí perquè se'ns esgota el temps. Com sempre, un veritable plaer. Ens ha quedat un tema pendent, però ja el reenganxarem el mes vinent. Ricard Vinyals, José Manuel Baselga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui i per posar-nos una altra visió en aquests aspectes tan, tan interessants.
Molt bé.
Molt bé, Lourdes.
Gràcies.
Vinyals.
Adéu.
Adéu, adéu.
Amb la Su, tot cantant, passen coses. Arribarem a la pausa publicitària i tot seguit, les notícies de les 11.
Si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores. Crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí.
I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir.
Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Estan passant coses al meu nas que...